Avui el que marcarà la pauta és un ingredient que realment té molta història darrere. La pauta ens porta una proposta per aquestes dates de te, però no només allò te per l'hora del te. Per exemple, doncs una exposició que s'inaugurava avui a les 8 del vespre a la Casa Àsia en col·laboració amb el Centre Científic de Macau i que porta per títol El te de la Xina. El te ens ve de molts llocs del món, però la Xina és un gran productor. L'altra proposta per combinar doncs és un seguit de tipus de te, aquests tes especials de Nadal. Pepa Ferrer, bona nit.
Bona nit.
Que ens anirien també una miqueta de mel, un te d'aquests,
ara mateix,
per poder endolcir la veueta.
Sí, 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 Txell, jo t'ho veig per a tu i això és un remei. Vosaltres podeu començar per on vulgueu. Podeu anar primer a fer una ulladeta a aquesta exposició de la Casa d'Àsia, que recull 254 peces de ceràmica xinesa centrades en el món del te des del segle XIII fins al segle XVIII, i després us podeu passar per la botiga Sants i Sants o per la botiga El Planeta Te i degustar aquests tes de l'època de Nadal. Nosaltres, si et sembla, Txell, ho farem així. Comencem primer per donar una volteta a aquesta exposició del col·leccionista portuguès Luís Menéndez de Grasa. Hem conversat amb la Menéndez de Grasa, que és la directora cultural d'exposicions de la Casa d'Àsia, i per començar aquest viatge per l'exposició ens ha parlat de les peces precisament del segle XIII, unes peces que són úniques.
Unes teteres del segle XIII que corresponen a la porcelana blanca, que és una porcelana vidriada, que no té ninguna decoració, i aquest color blanc varia una mica del marfil al blanc pissarra. El vidriat és molt fi, i d'alguna manera pues, aquestes teteres també tenen els seus accessoris amb tasses, amb plats, etc., no? I que són molt característiques dels últims anys de la dinastia Ming.
Doncs això, comencem per aquestes, que si t'hi fixes, ha dit que són blanques, no? Són blanques. Són peces, molt, molt poques peces, perquè encara es conserven d'aquesta època poquetes peces, i per això em dic que són úniques. Són blanques per què? Perquè l'evolució també és cromàtica, és a dir, que conforme va evolucionant l'època, van evolucionant també en colors. I és el que escoltarem ara, l'evolució aquesta cromàtica.
Porcelana blava i blanca, la porcelana que es diu de que perteneix a la família verd, a la família verda, on el color verd predomina, i el tipus de decoració polícroma també és molt característica. Vull dir que es progressa, no? Del color blanc del segle XIII, no? Que són porcelanes que a vegades irisades, però que sempre tenen aquesta, la tonalitat del blanc com base, les blaves i blanques, que serien les que vindrien després, a les polícromes, que són aquestes que perteneixen a la família verda, i a partir d'aquí a l'imari xino, d'alguna manera són teteres que sorgeixen arrel de la imitació de la porcelana japonesa.
A banda d'aquests colors, després també apareixeran detalls com insectes o figures humanes i un color que encara ens queda, el color rosa.
Després està la família rosa, on predomina el color rosa púrpura, que s'aplica sobre una superfície de vidre, però també això admet els altres colors. Vull dir, tant amb la família verda com a l'imari xino com a la família rosa admeten diferents colors, però sempre n'hi ha un que predomina, no? En el cas de la família verda és el verd, en fi.
Verd, blau, rosa... A banda d'aquests, n'hi ha dues tipologies més. Unes que s'anomenen grisall, que combina diferents tipus de grisos, i que també se les coneix com les pintades a tinta xinesa, perquè es veu que fa un efecte de tinta xinesa. O les peces per encàrrec, que es diuen així perquè són gravats del segle XVIII sobre mitologia grecorromana, que tenen molt a veure també amb la contextualització, amb aquest segle XVIII, que recordem és una època de comerç amb Europa.
Neoclàssic, també. Mm-hmm.
I aquests gravats precisament arribaran a la Xina des d'Europa.
Una vegada ja coneixem doncs aquestes peces realment antigues, aquests diferents colors de porcellanes doncs que s'han anat succeint al llarg del temps, també podem tenir la nostra col·lecció personal, potser no tan cara i tan exclusiva, però amb tot l'amor i ben maqueta, per poder consumir tes, que en tenim una oferta grandíssima.
Això. Una vegada que hem alimentat la vista, ens anem a alimentar el paladar. Nosaltres hem visitat dues botigues de tes. La primera, Sants i Sants, on ens ha atès Salvador Sants, i l'altra, Planeta Te, que també la podeu trobar a Barcelona però també la podeu trobar a Girona, i on és atès la Helena Roig. Tots dos ens han parlat d'aquests tés de Nadal.
Una de les coses que poden comprar són tés amb sabors nadalencs. Quins sabors són aquests nadalencs? Doncs el massapà, les espècies, l'ametlla amarga, i això combinades, a lo millor potser una mica de taronja, doncs poden trobar tés amb aquest gust una mica que recorda Nadal. Això podria ser una cosa, pot ser amb té verd, pot ser amb té negre, pot ser amb qualsevol classe de té.
Aquest any a Planeta Té hem fet una variació sobre el ja tradicional té de Nadal i hem fet la mateixa barreja amb canyella, taronja, ametlla i cardamom i pètals de rosa sobre la base de roibos, té blanc, infusió de fruites liofilitzades i té vermell. Veniu i tasteu-los.
Quina varietat, eh? A més, sí, amb el roibos i aquest té blanc, que diuen que va tan bé per la migranya, no?
Doncs sí. I nosaltres, ja que hi anem a la botiga, als Sants i Sants, li hem demanat al Salvador unes quantes cosetes. La primera, un té que fos ben curiós.
Com a curiositat del món del té, tenim tots aquests tés que un cop se li ha fet tés verds en general, també es pot fer amb altres tipus de té, amb el té negre o amb els oolongs, però els verds en general, aquests tipus de té que s'agafen les fulles, es van cosint amb un cotó, se'ls hi posa una flor a dintre, normalment de crisantem, una flor blanca, una flor vermella, en general flor blanca, i es van cosint, s'utilitzen moltes fulles, és un treball manual que té una certa dificultat, i que quan tu l'infusiones això s'obre com un loto i surt la fulla de dintre, vull dir que és un té bo de veure i maco de mirar.
Aquest també seria un regal de Nadal per posar-la sobre taula. Exacte. Posar un cap de llet d'aquests i que s'obrís doncs en directe, no?
És un
a la
té
taula.
Ben artista, no? Aquest té. També li hem demanat algun que fora així escàs i ben rar.
Els oolongs. Són aquests tés semioxidats, no són ni blancs ni verds, són semioxidats. A mi particularment m'agraden molt més els que estan poc oxidats, un 12% d'oxidació, que poden ser xinesos o de Taiwan. Noms: Alisan, Jadiulong, Jiginshueng, Dongding. Tots aquests tés són pura meravella. O sigui, tenen uns aromes florals de flors blanques, deixen un aroma floral en boca realment fora de sèrie.
I clar, per als que esteu escoltant i encara sou d'aquells que no heu provat el té, penseu, jo amb quin té em puc iniciar, no?, per no trobar-me una cosa massa estranya o massa rara, doncs també tenim la proposta.
Home, els teilans estan molt, els tés de Sri Lanka estan molt amb aquesta línia de té clàssic, de gust, el té negre de gust clàssic de té. Concretament, doncs, potser hi ha alguns teilans que són més adients, podrien ser els de la regió d'Uva, que són més fàcils de veure. Són tés francament bons, però són més senzills de veure. Després, pels qui, doncs, per exemple, també, podria ser perquè els qui ja s'han iniciat però segueixen volent aquest gust clàssic, per exemple, els tés de Kènia també serien francament recomanables.
Com diu la botiga de Girona, que també té seu a Barcelona, és un planeta té, eh? De qualsevol lloc del món, evidentment que ho permeti el seu clima i que sigui un conreu autòcton, doncs trobem un té que moltes vegades no tenen res que veure amb els tés que tenen més aviat gust de bosseta, aquests tés una mica prefabricats.
Res a veure,
si
res.
Algú els ha provat, fins i tot fets amb aigua de l'aixeta, doncs que pensin que un té fet amb una infusió d'unes herbes que has comprat amb tu mateix no té res a veure.
De fet, el Salvador ens deia, això del món dels tés és com si estigués en un gran palau, no? I tu vas obrint portes i dins de cada habitació et pots trobar un món sencer.
I un aroma. Doncs, Pepa Ferrer, moltíssimes gràcies i posem una mica a la carta dels Reis un d'aquests tés de Nadal perquè ens els portin.
Molt bé.
Que vagi bé. Fins demà.